11 y 23. Ens havíem quedat al passeig de la Ribera. Sort que les persones que venen a la taula tornen a posar-nos en situació, perquè ja no sabia on estàvem. Bé, de moment no tindrem Carlos Núñez. Bé, de moment... si ho permeten, segurament no el tindrem. És un suposar, eh? Un suposar a partir d'aquell càlcul de probabilitats. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estàvem a punt de...
Estàvem parlant del passeig de la Ribera i estàvem a principis del segle XX. Principis del segle XX, que van ocórrer tota una sèrie de morts importants, de personatges importants de Catalunya, i llavors amb els sitgetans els hi va agafar la mania o no sé, el desig d'homenatjar aquests personatges, i clar, el problema era aquell temps que no hi havia gaires carrers nous, no? Com ho farem? I home, el passeig de la Ribera, magnífic, hi ha la part de baix, la part de dalt, hi ha aquella illa que hi ha davant del carrer, el racó de Can Bori, de manera...
Hi ha multitud d'indrets per poder posar nom.
De manera que es van dedicant a posar noms a cada trosset d'això, no?
O sigui, d'alguna forma contravenint aquells criteris que creus que són els bons a l'hora de posar carrers.
Sí, home, val més posar un nom únic a tot arreu i no repartir a trossets.
O sigui que si algun dia et plantegen això el nom del carrer Pablo Iglesias, diràs que no.
No, home, jo vull dir... Era el Pablo Iglesias no va tenir gaire relació amb Sitges, simplement va passar per aquí un dia i li van fer un homenatge i després li van dedicar el carrer Nou. Fora d'això no crec que hagi tingut cap relació amb Sitges, el deuria fer venir els prohoms sitgetans del socialisme, però tampoc no és un nom aberrant. Vull dir, si el demanen es pot posar en una llista, però el problema és que hi ha moltíssima gent, com 7 o 8 persones sitgetanes que se li ha fet, hi ha hagut entitats del poble que han fet la petició abans d'en Pablo Iglesias, i clar, no és lògic que el que arriba últim passi primer. Vull dir, hi ha altra gent davant. Jo m'imagino que quan toqui tocarà.
Escolta'm, aquesta llista deu ser llarga, eh?
Sí, la llista
bastant.
És llarga, però és que ara ja només em refereixo a les persones que s'ha fet una petició
formal. Sí, no tots aquells que puguin ser
candidats. Exacte, perquè candidat. A part d'això, potser n'hi ha una trentena de gent importantíssima a Sitges que, com que quan es van morir o no hi van pensar o no hi havia lloc on posar-los, doncs han perdut el tren. I que valdria la pena recuperar-los, no? Aleshores, en aquest sentit, jo no m'oposo a Pablo Iglesias, però que esperi quan li toqui. Potser mentrestant estarem tots morts. Ja.
Perfecte. Tot això venia en relació a tots aquells noms que precisament en un context històric determinat es varen posar sobre la taula per poder batejar zones concretes de Sitges, com és el cas d'alguns interessos del passeig de la Ribera.
Exacte. Vull dir, parlant concretament de gent que es va morir a començaments del segle XX, l'any 1901 es va morir en Pi Margall, que era un federalista i que, si no m'equivoco, va ser president també de la Primera República Espanyola, que va durar uns mesos, vull dir, no d'això, va durar uns mesos, i a més, en aquests pocs mesos hi va haver 4 o 5 presidents, perquè tots anaven dimitint. Bueno, un d'ells va ser en Pi Margall. Després, aquest va morir l'any 1901, l'any 1902 va morir el doctor Robert. L'any 1902 també va morir en Jacint Verdaguer. Clar, sobretot el doctor Robert i en Jacint Verdaguer arribaven a l'arrel de les persones. Vull dir, la gent ho sentia molt. En Pim Margall, no tant. En Pim Margall va ser més aviat per pressió del Partit Federalista, que hi havia a Sitges, que després molts del Partit Federalista van passar a la Lliga Regionalista de Catalunya, d'en Prat de la Riba. Aquest no tant, però els altres dos sí, eren molt sentits, i aleshores quan es van morir, clar, la primera cosa, a part que el doctor Robert li van fer un monument, la primera cosa és a veure què podem fer, i llavors, doncs, fent servir el coco i pensant una mica, van trobar la solució de repartir el passeig de la Ribera, no, perquè la part de baix va seguir sent passeig de la Ribera, no, la part elevada, aquella que es passeja la gent.
Allò que sempre nosaltres hem dit, bé, el passeig de terra.
Sí, exacte, allò elevat. Que a més era bastant antic, s'havia fet ja a principis el primer terç del segle XIX.
Perquè ens ho recordaves fa un mes, eh? Fins on sabem, el passeig de la Ribera és tot. sí, el passeig de terra i el vial per als vehicles.
Sí, 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 són tres coses.
El que passa és que dins del passeig de la Ribera, la part de terra va ser denominada en aquell moment.
Sí, se li va posar nom. El primer que es va posar va ser el doctor Robert, que se li va posar el tros que va des del carrer de Sant Pau, el tros aixecat, el tros elevat,
sí,
això que deies tu de terra.
Del passeig de terra.
Des del carrer Sant Pau fins a l'Avinguda Sofia.
D'acord, o sigui, des del Greco fins a l'Avinguda Sofia.
Sí, sí.
Allò era el passeig del doctor Robert.
El passeig del doctor Robert. Després, aquella illa aïllada que hi ha, que parteix amb dos el passeig, els cotxes. Els cotxes, n'hi ha un pel cantó de mar, un pas pel cantó de mar que va cap a la Fregata,
sí,
i un pas pel cantó de terra, sí, que va en direcció a Terramar. No?
Aquella illa, vols dir,
sí,
els actuals jardins d'en Vicente
Tibanyes? Que hi ha, em sembla que és aproximadament el carrer Bonaire i el racó aquell.
Sí, allà, efectivament.
El racó de Can Mori.
O jardins d'en Vicentet, en fi.
Potser sí, no ho he sentit mai, veus?
No ho he sentit mai, això.
Sempre se n'aprenen coses. Jardins d'en Vicentet, per què?
Sí, per l'època d'en Vicentet Ibáñez, que es van fer aquella illa precisament més o menys urbanitzada.
Sí, es va urbanitzar, la illa existia.
Existia, sí.
Allà s'hi feien fires els estius i mercat i coses d'aquestes així en temps antics, a principis del segle.
D'acord, o sigui que aquella illa també va ser batejada?
Aquella illa li van posar passeig de Pi i Margall. I després, perdona, em sembla que abans m'he equivocat.
Pateixis.
Sí, és
passa res.
Qui té boca s'equivoca.
És veritat, ho puc ben assegurar.
El passeig del doctor Robert és del carrer Sant Pau fins al carrer Espanya.
D'acord. És a dir, fins a l'hoteu Subur, aquest primer tram del passeig de terra.
I llavors, a l'altre tros, des del
carrer Espanya fins a l'Avinguda de Sofia,
se li va posar el nom de Jacint Verdaguer.
I heu de Pi i Maragall a la illeta.
La illa aquella.
Escolta'm.
Un tros de carrer, que no gaire llarg, 300 metres,
sí,
tenia quatre noms.
Déu
Passeig de la Ribera, Pi i Maragall, Verdaguer i Rotor Robert. De manera que amb aquest sistema, escolta, cada entre cantonada i cantonada, cada carrer podia tenir un nom diferent. Imagina si es poden posar noms.
Això, Ignasi, a inicis de segle XX?
Sí, sí.
D'acord.
Sí, sí.
Amb motiu de la mort d'aquests prohoms?
Sí, sí, va ser, em sembla, entre el més tardà potser duria ser l'any 1903.
D'acord. És a dir, tot això entre el 1900 i el 1903?
Sí, sí, sí. Sí.
D'acord.
Bueno, després un altre canvi de noms va ser cap a 1910. Ja vam dir en el seu temps que el tros, no elevat, sinó arran de terra, el tros de les cases, entre el carrer d'Espanya i l'Avinguda Sofia, era el carrer de Sant Salvador. Sant Salvador d'Horta, i vam explicar aquella
història del català que parlava mausquera i tot això?
Una nena basca que parlava català.
Sí. Ah, això mateix, al revés era, precisament. Sí.
Doncs aquest carrer era el carrer de Sant Salvador d'Horta. No? Aleshores, cap a l'any 1910, per aquí va aparèixer el senyor Bernardo Fernández, casat amb una... Aquest senyor era asturià. I estava casat amb una ribetana, la senyora Sofia Miret. Ribes està ple de Mirets.
Sí.
Hi ha molts.
Almenys és un cognom que...
Jo en conec tres o quatre, i personalment, i clar, abans que vols més. Doncs aquesta senyora es deia Sofia Miret, és la de l'Avinguda Sofia.
Sí.
Sofia Miret, i l'home va trobar, li va semblar que aquí hi havia negoci, va començar a comprar parcel·les al passeig de la Ribera, entre el carrer d'Espanya i l'Avinguda Sofia, allà on hi havia fins aquell moment, que ja es van començar a acabar perquè la cosa anava en decadència, hi havia tallers de boters i coses d'aquestes així, va començar a comprar parcel·les i aleshores va començar a fer una sèrie de cases, xalets, un dels quals se'l va quedar ell, el primer de tots, el de més a prop de l'Avinguda Sofia, se'l va quedar ell. I aleshores l'home, doncs, els sitgetans li van agradar molt, l'aspecte bonic que adquiria el d'això.
És una història poc explicada, la d'aquest home.
Ja, sí, sí.
Perquè sobre la vida de Bernardo Fernández,
no sé
si hi ha massa cosa escrita o sabuda, no?
No gaire coses. No.
Mm-hmm. Que és clar, sobta una mica pensar, home, no sobta, tothom pot voltar per molts llocs, no? Però un asturià que...
Suposo que va ser perquè es va casar amb
suposo aquesta... Suposo que sí, però vull dir...
Que no sé com s'hi va casar, suposo que no hauria de ser Astúries, hauria venir per aquí.
Per això mateix, eh? I una persona amb, diguem-ne, amb tanta capacitat com per poder moure tota una urbanització, déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Doncs, clar, va fer tots aquells xalets que ara encara, entre cometes, existeixen. Existeix la fatxada, perquè, a més... per darrere ho han transformat i a més han sortit una espena d'apèndix per sobre que fan pena. Doncs tots aquells xalets són del senyor Bernardo Fernández i aleshores l'Ajuntament agraït va decidir canviar el nom de passeig o de carrer de Sant Salvador per carrer Bernardo Fernández. I aquest nom va durar fins a l'any 75. L'any 75... Sí, quan va bé, després morir en Franco.
No, ja. Però dic que sí.
Es va morir en Franco i van començar tots els canvis de noms, doncs algú de l'Ajuntament, que a més ja estava interessat personalment, va aprofitar per colar, treure el senyor Bernardo Fernández, que no li feia gràcia, i ara tot és passeig a la Ribera. Però va durar, escolta, des de l'any 10 fins a l'any 75, 65 anys, déu-n'hi-do, i va passar una guerra. Bé, aquest senyor, doncs, com anava dient, va fer tots aquells xalets i no va per aquí, sinó que posteriorment va comprar les sínies que hi havia on actualment hi ha l'Avinguda Sofia. Es va oferir a l'Ajuntament regalar-li el passeig de l'Avinguda Sofia, li va regalar, sí. I a banda i banda del passeig va anar fent més xalets, de manera que cap a l'any 30 potser... el senyor Bernat Fernández havia fet una trentena de xalets a Sitges, de manera que, clar, feia per interès, però vaja, déu-n'hi-do la millora urbanística que va significar, no? Bé, seguint una mica quatre coses més, perquè no d'això, l'any 34 es va asfaltar la Ribera, en temps de la República es va asfaltar mig Sitges, va asfaltar el Cap de la Vila, el carrer Jesús, el carrer Parellades, el carrer Major, es va asfaltar el d'això, i aquest també. Llavors, l'últim canvi, abans d'arribar on actualment hi ha la cruïlla de l'Avinguda Sofia amb el passeig a la Ribera i començament del passeig marítim, abans d'arribar allò encara hi va haver un últim canvi, perquè tots aquests noms, evidentment, en Llopis Pins, Jacint Verdaguer, el doctor Robert, en Pi Margall, tots aquests, quan va arribar l'any 39, no, aquests senyors no es podien aguantar, eren catalanistes, separatistes, tot el que vulguis, no? Aleshores, quan va arribar l'any 39, tot això es va suprimir. Va ser la part de baix va seguir sent passeig a la Ribera i passeig Bernardo Fernández, sí. I la part de dalt va perdre els noms, no?
I suposo que també la placeta de Pi Margall,
sí,
no?
Sí, van desaparèixer, o sigui, el Pi Margall,
el Verdaguer
i el doctor Robert, alguns van recuperar però molt tard, el doctor Robert allà baix a Terramar i en Jacint Verdaguer un carrer ridícul que els hauria de fer vergonya els que el van posar en allà allà sobre la Ribera, al barri de Sant Crispí, un trosset de carrer que empalma amb el carrer de Sant Benet, o com es diu de sobre, no me'n recordo. Bueno, un empalme, vull dir, un carrer de mossèn Cinto. Bueno, i el Pi Margall ja no l'ha recuperat.
Ja no s'ha recuperat.
Perquè, et torno a dir, que era el que tenia menys.
Que és el que tenia també menys
estima popular.
D'acord.
Aleshores, vull dir, l'últim canvi que hi va haver, l'últim nom que es va posar, va ser l'any 1960, aproximadament, no sé exactament quan, que se li va posar a la part elevada, a tota la part elevada, carrer de l'enginyer González Isla. Que és un senyor que no he acabat de col·lir exactament què va fer, però més o menys aproximadament...
És a dir, a la part elevada et refereixes de nou al passeig de terra?
Sí, al passeig de terra.
D'acord. És a dir, el 1960 el passeig de terra va ser...
Passeig de González Isla. Aquest senyor va ser el senyor... pel que jo he pogut averiguar, ja dic exactament, no ho sé.
Però em sembla que va ser dels espigons, no?
Va fer els espigons i va remodelar, va donar continuïtat a la part elevada, amb aquella baixada que està asfaltada, hi ha el tros de terra i el tros que ja està asfaltat, va fer posar la barana, va pagar una sèrie de coses i a l'Ajuntamiento Agradecido va anomenar el passeig aquest carrer de l'enginyer o de l'ingeniero González Isla. Nom que evidentment no tenia cap arrel popular i que va desaparèixer l'any 75.
No sé quants noms has arribat a dir, eh?
Sí,
del home, Passeig de la Ribera.
Sí, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Que... Aquell tros ha tingut 100 noms. A trossos
sí, sí, ha tingut... Sí, sí, a trossos, oi?
Però, ha tingut 100 noms.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Estava al 1960.
Sí, al 1960.
Fins al 75, en què es va anar.
Sí, sí. Llavors, a partir de l'any 65, a l'Ajuntament li va agafar la mania, bueno, no, aquí és una paraula de menyspreu i no té raó, li va agafar l'interès per adornar, per millorar, per... No, home, és que ho dic de veritat, vull dir, no. Que passa que de vegades la vena satírica se m'escapa. Bueno, però mira...
No, no, ja ens està bé, la vena muntanera, de tant en tant.
S'ha de corregir.
S'ha de corregir.
Bueno, en aquest cas era injust. Mm-hmm. L'Ajuntament va procurar millorar el passeig, adornar-lo, posar-hi estàtues i coses d'aquestes. I l'any 65 hi va posar l'estàtua aquella d'aquella noia jove asseguda. Hi ha una noia jove de marbre que de tant en tant la decapiten. Sí, està assegudeta amb una cosa baixa.
Sí.
Eh? No sé dir-te exactament on, l'estic veient, però no sé exactament davant de quin carrer. Eh? Que és una estàtua d'un tal senyor Josep Busquets, i que és una estàtua clàssica, molt força bonica, i que torno a dir que més d'una vegada l'han decapitada, i sort que han trobat el cap i l'han tornat a enganxar. Mm-hmm. Perquè mira,
però és d'aquesta època, eh?
Sí, l'any 1965. L'any 1979 hi va tota aquella polèmica horrible de l'aparcament soterrani, soterrat per la Ribera.
Ui, més tard és això, em sembla,
jo tinc l'any 79.
Doncs jo diria que l'aparcament soterrani...
No gaire més,
O i tant.
No ho sé. Que hi va haver protestes i queixes...
Jo juraria...
I al final es va suprimir, es va deixar de fer.
Jo juraria...
Sí.
Que era l'any... La polèmica de l'aparcament a la Fragata, vols dir?
Bueno, tot el passeig marítim, que no es va arribar a fer.
Doncs així no estem parlant del mateix.
Es volia fer tot el passeig marítim.
D'acord, doncs així no estem parlant del mateix.
Era temps en Jordi Serra, no me'n recordo.
Doncs...
Sí, l'any 79 era.
Si fem referència estrictament a l'aparcament de la Fragata...
No.
Ara,
doncs aleshores... Passeig marítim. Des de l'Avinguda de Sofia, bueno, em sembla, els del carrer Espanya fins a la Fragata.
Ah, que resulta que s'acaba aquesta secció avui fins passat l'estiu i quedarem amb el neguit aquest durant tot l'estiu.
Avui és l'últim dia del curs.
Em sembla que estem a 20... No, estem a... No sé, avui potser l'últim o penúltim.
Estem
no,
a, 20, a 20 de maig.
No sé, ai...
No, per saber-ho.
Deixeu
per...
d'això, però ara a veure si quedarem amb aquest neguit aquí, ara,
Per despedir-me
bé, de moment,
més
quedem...
afectuosament o no al final dels oients.
Què vols dir, que la resta de l'any...
Home, faig uns comiats normals...
Mals, però... Alguns amb més èmfasi, amb més èmfasi. Deixem-nos de moment i ens quedem amb aquesta versió de l'aparcament al passeig marítim.
Sí, si no ho corregeixes, ho aclareixes, ho corregeixes.
No, escolta, la Fragata sí que tenim data concreta.
Jo de memòria de dates en tinc, és nul·la.
No, això em costa de creure, però bé.
Pràcticament de la meva vida sé dos o tres dates perquè les de més no me les recordo. Aleshores, jo tot ho he de llegir, ho tinc apuntat. D'acord. Aleshores, jo tinc apuntat que era l'any 79.
D'acord.
Si és equivocat...
Et fem cas i si l'aparcament era la zona del passeig marítim,
sí.
Doncs et fem cas. Perquè en el de la Fragata el 79 no serviria.
Ja,
passeig marítim, vinga.
Bueno.
Polèmica.
Després, bueno, i es va, al final es va quedar que no es
desestimar.
Va fer, no? L'any 1987 es va fer aquella estàtua de les tres dones enllaçades, aquelles dones robustes i altes que hi ha, que és d'un tal Alexandre Papalini. Curiosament, vull dir, jo cada vegada que hi passo em fa la mar de gràcia, totes aquestes estàtues estan tombades. Aquelles tres dones estan...
Tombades, com vols dir?
T'ho explico. Estan d'esquena a la gent.
Ah, d'acord.
I mirant un bargalló que tenen davant, de manera que no es poden veure ni per un cantó ni per l'altre.
Bé, la darrera estàtua no,
Quina?
La de la noia amb el rim.
Ah, no. Jo
aquesta
parlo
no,
de les
aquesta sí que mira el públic,
Sí, les del passeig. Aquella primera que hem dit, aquella noia jove, també està de cantó. Vull dir, em sembla que estaria millor mirant a la gent que passa pel passeig. La sirena està mirant cap a terra-mar. Vull dir, podia mirar o al mar o mirar al carrer d'Espanya, no n'hi ha.
No pateixis, que diuen que ben aviat marxarà d'allà i tornarà al seu lloc original.
Ah, sí?
Sí. Bueno. Segons sí, sembla,
Doncs ha corregut llocs, aquesta...
La sirena, la sirena de Perejó ha passat per... Sí,
sí, sí.
Per quants llocs ha passat?
Quan hi arribarem, ja d'això... va estar al Pinar, primer vam posar al Pinar, després vam pujar al Baluart, El Baluard va estar dalt de les escales del Baluard o per allà, un puesto d'aquests, un temps. Després el van posar amb una font a sota, on està ara.
Sí,
després
sí.
Van canviar la font.
Oh, no, però habitualment el seu lloc de molts anys va ser les escales, no, el primer replà.
Abans van estar els dos llocs que t'he dit.
Vaja.
Ja veig que no havies nascut tu, o que la teva memòria...
No, que la meva memòria encara en alguns moments és pitjor que la teva.
Tu que et passeixes amunt i avall tot el dia, escolta. Bueno, en aquella època potser no passejaves.
No em passejava tant, segurament. Però, però estàvem amb aquesta estàtua que digues
sí,
tu, d'aquesta espècie de Tres Gràcies.
Les dones enllaçades. Després ja s'hi va fer els jardins amb Pere Pruna.
Sí, amb el bust.
Amb aquell bust d'en Pere Pruna, amb aquella cara d'enfadat que fa, que és la que feia sempre, em sembla, no? Després es va posar una estàtua en Chesterton. Chesterton també, clar, era una persona de prestigi, va venir aquí 3 o 4 vegades, veu que li agradava Sitges, va estar a l'hotel Subur, hi ha alguna foto d'ell assegut en un banc del passeig marítim.
Chesterton era el del pare Brown, no?
Sí. La sèrie del pare Brown era un polèmic i un tractava molt de temes de religió, s'havia convertit al catolicisme i aquí va caure bé. La primera vegada que va arribar en Carbonell i Gené, que sempre armava xous d'aquests, va reunir 3 o 4 i li van anar a portar un ram a l'hotel en què estava. Avui es faria riure,
però ens faria riure.
En aquella època es veu que no, això, no? I l'home, potser pel ram o pel que fos, va tornar 2 o 3 vegades més. Sí.
O sigui, que respon a la vinculació que va tenir el seu dia. Chesterton amb Sitges.
Després s'hi ha posat després hi ha també un monòlit, una pedreta dedicada a les pubilles de Sitges.
Sí.
Al començament només n'hi havia una i ara veig amb el bon criteri que n'hi han posat 2 o 3 més. Vull dir, perquè clar, la van posar per una, la primera que hauria de ser, però les altres què? També s'ho mereixen, no? Actualment em sembla que hi ha les rajoles de totes aquestes. Després hi ha aquell magnífic monument als sabaters.
Aquest ja és molt més recent, és del Sant Jordi de l'any passat,
sí,
el monument de Joaquim Budesca,
sabata,
amb un taló llarg,
un tupido galó.
Ja veig que no et fa el pes.
Després hi ha la sirena d'en Pere Jou, que de fet ja...
Sí, aquesta història que deies de la sirena que ha donat moltes voltes.
Sí, en 2 o 3 llocs. I després, clar, no es pot deixar del passeig sense parlar del xiringuito, que és una de les institucions de tota la vida de Sitges i que s'ha quedat més baixet. Allò, aquell mur que el tapa a la vista del mar el va fer el senyor González Isma.
D'acord, perquè si no era peu pla, està
sí,
clar, no?
Sí, home, era a preu de platja, actualment hi ha aquella,
aquella
barana i aquell mur, clar, i s'ha quedat ensorradet, pobret, no? Llavors, el xiringuito és de l'any 1913, almenys això posa des de 1913. Jo l'eco he trobat que és de l'any 1916, però potser l'aprovació del xiringuito, potser feia 3 anys que ja existia.
Que ja existia, vols dir que des d'un punt de vista oficial consta el 1916?
Sí. Però vaja,
no ve d'aquí.
13 o 16, poca diferència hi ha. I en el xiringuito, la curiositat que hi ha, a part del menjar que donguin bo i tal, és la dedicació de plaques amb el César González Ruano, que és un escriptor castellà, que va venir per aquí, no era bon vist pel règim, es va refugiar a Catalunya, l'any 1943 va venir a parar Sitges, i aquí l'home, doncs, la gent li anava al darrere, vull dir, aleshores l'home es va sentir falagat i va estar un cert temps, després va desaparèixer i no va tornar més, no? Si hi ha aquestes inscripcions referent a en César González Ruano és perquè l'home, quan estava aquí, aquest era escriptor, novel·lista, no?
Era un habitual del xiringuito.
Estava assegut al xiringuito i com feien abans molts escriptors, que no sé si estava malament a casa seva o què, o clar, o no necessitaven ordinadors com ara, sinó que amb un llapis i un paper en tenien prou, s'anaven a un bar, demanaven el cafè, s'hi estaven tot el dia i anaven escrivint coses que després enviar. El César González Ruano...
Amb un racó, amb una taula, amb un espai concret.
El César González Ruano, d'aquest, suposo que cada dia li guardaven la d'això. I llavors el costat hi ha una mena de text d'en César González Ruano, que és un gran elogi de Sitges, ve a dir que Sitges connecta amb tot el món des de Llevant fins a Ponent, des del nord fins al sud, i que hi ha una pífia interessantíssima.
Per què?
La pifia és el González Ruano, eh?
Sí.
No, d'acord.
És a dir, no del que va fer la transcripció,
no, no.
Sinó
fins i tot
el text original.
El que va posar, va fer les plaques o l'Ajuntament, se li va advertir, tinc entès, una persona de Sitges, li va dir, mira, que això és una pífia, que no costa res arreglar-ho. I no van voler arreglar-ho, perquè si el text de González Ruano deia això, deia això. Diu que Sitges limita a l'este, con les Índies. Un diria, bueno, les Índies de, del Pakistan i tot això.
Sí.
No, no, con les Índies de los Virreyes.
Ah, aleshores...
Amèrica. Limita a l'este per Amèrica. Manera... Clar, com que era un senyor pues, així és bohemi, devia engegar el primer que li va passar i l'Ajuntament li ha respectat i ja diu això. Limita con les Índies de los Virreyes per a l'este.
D'acord. I això hi és en aquella glosa, com dius tu que
sí,
està?
Sí, en una rajola,
sí, sí, una rajola gran.
No, no, gaire, no gaire, gaire altura,
sí.
Posa això. Bueno, i després limita el sur i el nord.
Tot.
D'això, és a dir que...
Sí, sí, però no em facin cas en la qüestió de l'este,
no.
Perquè si no tindríem Estats Units i Japó
vull
i Japó Nord-Amèrica. No. Bé, doncs, 11 i 48 minuts, de moment ho deixem aquí. Ignasi, gràcies.
De res. I si no ens tornem a veure, que passeu un bon estiu.
Dit d'aquesta manera. Home, espero que ens tornem a veure. Però...
Si no ens tornem a veure, en iguals circumstàncies.
D'ànsies.
Us desitjo bon... un bon estiu.
Bon estiu, Ignasi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.